Este es un sueño. Es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño.
Montaremos un equipo con la familia.
Hola, primos. ¿Qué tal?
Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino.
¿Cuándo empezamos?
Doncs tenim a Eduard Cortés, director de Pelayos, aquí a Catalunya Ràdio, la Finestra Indiscreta. Com sempre, benvingut.
Gràcies a vosaltres i ben, bueno, i hola.
Aviam, la primera pregunta gairebé obligada. Com arrenca una miqueta aquest projecte? T'arriba? Ets tu qui t'interesses? Com comença tot plegat?
Doncs comença fa 6 anys que l'Oris Omedes i el Daniel Hernández, que són els productors, em truquen per telèfon i em diuen que tenen els drets per portar a la pantalla un llibre que han escrit una família que es diu Pelayo, i també tenen els drets de portar la seva vida a la pantalla. I llavors m'explica qui són. Jo recordo llavors haver llegit alguna cosa de que era una família que havia desbancat casinos a la dècada dels 90, i bueno, pues amb el Piti Espanyol, que és amb el guionista que normalment treballo, anem a nosaltres no sabem, o com a mínim no ho hem provat mai, però no ens tira gaire el d'adaptar llibres. Ens agrada més començar de zero. I llavors vam anar a Madrid. Vam estar un parell de setmanes amb la família, amb los Pelayo, vam fer una immersió total, matí, tarda i nit, vam compartir moltíssimes anècdotes, vam parlar de tot, però també vam estar molt incisius amb el que eren els episodis existencials d'ells i tota la mandanga aquesta, i després també vam anar al casino amb un soci que teníem en aquell moment i que havia estat cap de sala del casino de Madrid quan havien passat els fets que expliquem a la pel·lícula, i que inclús era l'oncle del personatge que fa la Blanca Suárez. I bueno, amb tota aquesta experiència viscuda amb ells, vam tornar a Barcelona amb un sac ple d'anècdotes i amb moltíssimes ganes d'explicar una història que transmetés una mica el que nosaltres estàvem sentint, no?
Tu recordaves els noticiaris, per entendre'ns, d'aquesta família, etcètera, o t'ha vingut ara... O sigui, has hagut com de recomençar una miqueta?
No, jo havia llegit sobre ell i crec que inclús l'havies escoltat alguna vegada per la ràdio al Gonzalo, no? El que passa que mai se'm va passar pel cap que jo acabaria fent una pel·lícula d'allò. És una que en el moment que va succeir, no, és que no ni ho vaig pensar. Ara, per mi és una història que està plena de capes, no? Vull dir, des del petit derrotant el gran, David contra Goliat, la consecució romàntica d'un somni. He après també una cosa molt important, que si la sabia com a mínim no la tenia clara, per dir-ho d'alguna manera, i és que ells van aconseguir el que van aconseguir amb molt d'enginy, però també amb molta ingenuïtat. I el que una manera he començat a entendre és que amb molts somnis, el motor de molts somnis és la ingenuïtat. Jo penso que ells, si el primer dia diguessin no, és que acabo d'inventar un mètode per jugar als casinos legalment i guanyar la ruleta, és que haguessin dit, ala, tio, estàs somiant truites, no? Però aquesta ingenuïtat, i creure'm aquesta ingenuïtat, els va fer portar a terme i aconseguir això. Ara el Gonzalo García Pelayo diu que si venen les Eurovegas a Madrid o a Barcelona, on vinguin, que ella es comprometa a desbancar-les. Clar, això ja és un acte d'ingenuïtat per part seva, però i un acte de fe. Però bueno, jo com que ja sé que ha fet altres coses bastant difícils d'entrada, si em vol com a soci, allà estaré jo també, perquè jo he après a contagiar-me d'aquesta ingenuïtat, bueno, tan adrenalínica, tan no sé com definir-la, no?
Bueno, si feu una societat, compteu amb mi per mirar alguna taula o alguna cosa, eh?
Ah, vale, ja ho tindrem present. Hi haurà cua, jo crec, després de la pel·lícula, però bueno, però ja ho tindrem present. Tots a desbancar les Eurovegas.
Doncs és que tot un personatge, el Gonzalo, tu sabies de la seva carrera cinematogràfica?
Jo de la seva carrera cinematogràfica coneixia molt poc. El que coneixia molt poc, sé que havia fet aquestes pel·lícules als anys 70 i tal, perquè m'ho van explicar. A mi el que més em va impactar, a part de les pel·lícules, que evidentment pues, sempre treballar o portar a terme la vida d'una persona que ha dirigit cine per un director de cinema, pues, sempre és una pressió extra, diguem. A mi el que realment em fascinava moltíssim és que hagués estat el descobridor d'un grup que es deia Triana, perquè jo quan era molt jove, que devia tenir 13 o 14 anys, escoltava Triana i per mi era la bomba, el grup aquest. I llavors, doncs, bueno, és un personatge molt irrepetible, ha fet moltíssimes coses, des d'inventar el rock andalús, pràcticament, a dirigir aquestes pel·lícules que són molt representatives d'una època molt concreta i que hi va saber metabolitzar molt bé, des del meu punt de vista, i després, bueno, totes les altres coses que ha fet, que és imparable.
I, a més, troba una fórmula per guanyar, per mena, un joc d'atzar, no? Què passaria si hi hagués aquesta fórmula en el cinema?
Home, si hagués aquesta fórmula al cinema, pues intentaríem aplicar-la. Però penso que al principi amb el que es basa és un bon principi, el que passa que és a la llarga sempre, no? O sigui, nosaltres a curt termini tot és azar, no? Vull dir, tu fas una pel·lícula i és possible que l'azar et dongui la raó, no? Quan fas moltes pel·lícules, quan estàs al peu del canó, estadísticament hi ha un moment que sona la flauta, perquè ha de sonar estadísticament. Jo penso que el cinema espanyol és un cinema que està nodrit de molts bons cineastes, de molt bones pel·lícules, i probablement el peatge que s'ha de pagar és que altres no siguin tan bones. Però intentar pensar que sempre s'ha d'encertar, sempre ha de tocar la loteria, és molt complicat. Per tant, jo aposto perquè el millor mètode perquè el cinema funcioni és anar fent pel·lícules, anar fent pel·lícules, anar fent pel·lícules, i pencant, que és el que jo intento fer i el que intenten fer molts dels meus companys de professió.
Preguntava l'Àlex, volia saber si el Gonzalo, que pel que em dius ha estat bastant implicat en el rodatge i tot això, havent sent director i tal, sabent una miqueta com anava la cosa, no li donava temptacions de donar alguna opinió, etc.
Ell diu que no. Ell, jo he parlat de cinema amb ell. També li vaig dir, ell em va dir un dia al seu dia, diu, diu, és que la flotilla, que és el grup que anava a apostar, que és el grup de jove, vivieron todo aquello como si estuvieran dentro de una película. Yo le iba a decir, pues yo, Gonzalo, si me permites, voy a hacer una película peliculera. No voy a intentar hacer un retrato social o un retrato como más, no sé cómo definirlo, más realista, sino que voy a intentar hacer la película en la que ellos se sentían. I a ell li va semblar una idea molt bona, va combregar amb aquesta idea, que jo penso que està allunyada de la seva manera de veure el cine. Cuidao, de la seva manera de fer cine, perquè ell és un cinèfil que comença a parlar i totes les pel·lícules que a mi en un moment donat m'han pogut influir a l'hora de pensar de Pelayos, que són moltíssimes. Tot ho parlàvem amb ell i teníem molta complicitat i molta sintonia.
En l'Eduard Fernández em comentava precisament això, no? Que li agradava molt el to de pel·lícula pel·liculera, per entendre'ns, per dir-ho d'alguna manera, deia, no hem de dir allò d'estil americà perquè no tenen el patrimoni d'aquest tipus de cine i tal, però que aquest look convenia molt, no? Tu el tenies molt clar des del principi, aquest ambient nocturn, jazz, música, cigarretes, etc.
Sí, jo ho tenia molt clar. O sigui, això és deliberat. Que no ha sortit per casualitat, evidentment, perquè ho has de posar. El que és veritat és que tu entres en un casino, sigui a Las Vegas, sigui a Macau, a Monte Carlo, on pots anar d'una gamma que va des del glamour al més hortera que et puguis imaginar, però el casino en si s'assemblen bastant tots, no? Vull dir, el soroll de les fitxes, de les ruletes girant i tal. Només entrar a un casino és com entrar ja directament en una pel·lícula, no? Llavors, jo aquest sentiment el vaig tenir d'entrada i em recordar molt del comentari del Gonzalo de que els joves van viure allò com si estiguessin dins d'una pel·lícula. Jo aquesta sensació l'he tingut tota la vida. A més, com a director intento tenir-la. Jo me'n recordo que sortia de veure El Padrino i volia ser un mafiós, però sortia de veure Operació Dragón i volia ser Bruce Lee. A mi m'agrada molt el cine. El cine per mi és una experiència vital i m'agrada molt reinventar-me cada pel·lícula que veig i reinventar-me cada pel·lícula que faig. I aquesta pel·lícula el que sí ens va oferir és l'oportunitat de fer una pel·lícula molt cinematogràfica amb el sentit pel·liculero de la paraula, no? D'anar a veure de tots aquelles fonts que a mi m'han fascinat i que es podien apropar una mica al gènere amb el que estaven treballant, que és un gènere de casinos, que ja només per si això ja et connecta amb moltíssimes pel·lícules. Vull dir, la comparació que es fa amb Ocean's Eleven, fixa que jo sempre pensava que ens compararíem molt més amb 21 Blackjack, perquè està basada les dues històries reals amb les que estan basades les dues pel·lícules semblen molt. I formalment em vaig emmirallar molt més amb Casino de Scorsese o amb El color del dinero que no pas amb Ocean's Eleven. Però jo suposo que Ocean's Eleven és el referent perquè la saga ha tingut molt d'èxit i una pel·lícula americana de casinos ara ja et porta aquí. Però que en principi la pel·lícula, jo, almenys des del meu punt de vista, com jo la vaig veure, està molt dirigida a fer una pel·lícula peliculera. Una pel·lícula peliculera sense complexes, en aquest sentit.
El Daniel Brühl i Miguel Ángel Silvestre són uns personatges amb un contrast molt gran, diguéssim, un molt racional, molt més introvertit, potser, l'altre totalment esbojarrat tal. Són un reflex molt realista d'aquesta família o heu donat una mica de llibertat, per entendre'ns?
A veure, els personatges, tal com estan descrits al guió, és com estan a la pel·lícula. I tal com estan descrits al guió, és com eren els reals, més o menys, tal com ens van explicar. Evidentment, els hem portat a l'extrem, primer amb el guió, i després jo he donat bastanta llibertat als actors. Quan feia el càsting, semblava el propi protagonista de la pel·lícula formant la flotilla, no? Ara anava a buscar aquest, li venia la pel·lícula, anava buscant a l'altre, li venia la pel·lícula, i els intentava seduir per portar a terme un projecte o una aventura que era la pel·lícula en si. El primer dia que es van juntar tots amb l'assaig, va ser per apretar a córrer. Jo em vaig acollonir literalment i vaig dir a l'equip, jo no sé si sabré fer això. Jo mirava la cara del Daniel Brühl, que estava davant del Miguel Ángel Silvestre, i feia una cara de volent dir, Déu meu, mificat, tremenda. Vull dir, ja... El que passa que jo vaig entendre en aquell moment que si realment, que si realment volia que la pel·lícula, el grup fluís com havia de fluir, els havia de donar llibertat. Que d'alguna manera, personalment, tinguessin el compromís de cohesionar-se entre ells. I la veritat és que va fer molt de goig veure com a poc anaven cohesionant-se, acabaven transformant-se en un grup que havien començat tan radicalment oposats, que es miraven els uns als altres com si fossin marcianos, i com al final hi havia aquella pinya que anava més enllà del rodatge, a les nits que vam viure després de rodar i a totes les anècdotes que podria explicar que són interminables.
És l'última pregunta, per tant farem més aviat una reflexió social, no? Ara que s'ha estrenat la vostra pel·lícula o s'estrena, doncs han aparegut imatges d'arxiu de quan va passar tot això i tal, i jo les veia i pensava en el romanticisme, no?, d'aquesta història, en el sentit de que sembla que ara seria impossible que passés alguna cosa per aquest estil, en el sentit de que el mal, per dir-ho d'alguna manera, s'està imposant i no hi ha aquesta rebel·lió, per entendre'ns. Creus que és així?
Sí, és a dir, jo crec que el romanticisme sempre existirà, té energia i motor perquè no es destrueixi mai. Jo penso que creure en impossible està molt bé. Es necessita ingenuïtat, també, la ingenuïtat de creure, de tenir fe. Jo ara aquests dies que es parla molt del cinema espanyol i de les dificultats, que evidentment són fortes i a més hi ha molta incertesa, que espero que algun dia es defineixi i ens puguem adaptar, jo penso que el cinema espanyol té una gran capacitat d'adaptar-se. Per mi em ve al cap sempre el mateix. Vull dir, jo penso en aquells herois del cinema dels anys 40, dels anys 50, directors com Berlanga, com Bardem, com Rovira Veleta, com Iquino, que van fer pel·lícules extraordinàries amb unes circumstàncies i amb unes condicions realment molt inhòspites i molt difícils. I jo penso que van fer bona part de la millor cinematografia que hem tingut al país. Per tant, jo crec que ens adaptarem i continuem fent cine i tal, perquè el fet de fer una pel·lícula no deixa de ser una aventura romàntica, també, no?
Doncs, Eduard Cortés, moltes gràcies per aquesta entrevista. I diuen por ahí que el Hitchcock era català, o sigui que aviam si...
Sí,
que...
sí.
Apareixies, no?
Em sona, sí. Amb la pel·lícula aquesta que ha fet el Mena, que és una pel·lícula molt divertida, que apoya la tesis de la catalanitat del Hitchcock, i amb la que jo, humilment i amb molt de rubor, he pogut col·laborar, diguem, no?
Moltes gràcies per The Pelayos, molta sort, i res, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.